Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Olot Televisió i a Ràdio Olot, en aquest dimarts en el qual parlarem, per exemple, de salut, un dia en el qual hem sabut que els temps d'espera a les urgències hospitalàries supera l'hora de mitjana, segons ha fet públic la Generalitat. Clar, evidentment, cada cas és un món i l'experiència que es troba cada persona n'és una altra. En parlarem avui amb en David Serramitjana. Què tal, David, com estàs?
Bé, i tu?
Benvingut, gràcies per acompanyar-nos.
Igualment, gràcies per convidar-nos.
Bartomeu, compte, què tal?
Bé, molt bon dia.
Gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies per acollir-nos.
Tot bé per Besalú, no?
Per ara sí.
Per ara sí, molt bé, fantàstic. I en Jaume Mir. Jaume, com estàs?
Encantat d'estar aquí, com sempre.
Doncs gràcies per ser-hi. El temps d'espera als centres sanitaris es supera l'hora de mitjana, tot i reduir-se lleugerament al 2023. Els hospitals que depenen de l'Institut Català de la Salut, el temps entre triatge i atenció, segueixen un 60% més alt que el 2010, quan era aproximadament d'uns 40 minuts. Segons els informes fets públics últimament, a Olot hi ha una mitjana de 17 minuts d'espera, però això, els que hi hem hagut d'anar diverses vegades, sabem que realment no s'acaba complint. Però vaja, el temps d'espera a urgències hospitalaris, David, continua sent un dels grans hàndicaps a superar, no?
I tant. Que passa, bueno, també estem acostumats a, o el que voldríem és arribar als llocs i que ens solucionessin el problema al moment, i hem de pensar que quan anem a urgències, primer de tot, que hi ha gent que no hi hauria de ser, o sigui que van a urgències quan no toca, que potser haurien d'anar al CAP, i llavors el personal d'urgència, que, bueno, d'urgències, no només d'urgències, sinó de l'hospital, que sabem que tenen precarietat de personal, ha pujat molt la població també en els últims 14 anys, que deies, des del 2010 al 2024 ha pujat la població un 10%, la població aquesta s'ha envellit i quan anem a urgències no tots els casos tenen la mateixa a nivell d'urgència. Per tant, el que fan ells és un triatge i a vegades, doncs, si és una cosa molt urgent, et fan passar de seguida, que jo m'hi he trobat, i a vegades, doncs, que és una cosa que pots esperar, doncs, estàs esperant no una hora, sinó potser més d'una hora. Vull dir que, bueno, una mica de paciència l'hauríem de tenir tots, però sí que també s'hauria de millorar a nivell personal, però no només les urgències, sinó tot el sistema sanitari, educatiu, etc etc etc.
Bartomeu.
Sí, poquetes coses a afegir, no? Crec que coincideixo totalment amb ell. Comparar 2010 amb 2024, el període que hi ha hagut i el creixement de la població, doncs fa que també això hi jugui un paper important. Crec que els cribatges es fan relativament bé, evidentment. Jo hi he anat a algun familiar que hi havia una cosa urgent i l'han fet passar per davant d'altres, que això evidentment sempre et genera una mica de rebot quan estàs en allà, però bueno. I jo crec que en aquests moments s'està intentant fer un esforç una mica de racionalitzar i també d'ordenar una mica aquesta qüestió, no? Em comentava que com que hi ha una, que també ho comentava en David, que com que hi ha menys personal, doncs d'alguna manera també s'ha de gestionar diferent les qüestions, és a dir, fins ara hi havia un professional especialista en un lloc i que quan aquella persona fallava, doncs generava un problema. El que es tracta és d'organitzar com a equips, que quan hi hagi un problema, una falta provisional o definitiva, doncs que d'alguna manera un altre professional també pugui cobrir. Per tant, això és una altra manera també d'organitzar una mica la salut. I també hi ha l'aspecte, a més, després de la Covid, més vulnerabilitat en molts aspectes, no? I també això també fa que hi hagi una propensió a acudir als serveis mèdics que potser abans no hi era, no? I sobretot això, un paper molt important dels centres d'atenció primària, també en tot això que hi ha de jugar un paper important.
Jaume?
Sí, malauradament és un tema recurrent, no? Penso que cada any en parlem, les tertúlies d'aquest tema, no? És un tema que no acabem de resoldre. Situàvem, no?, el 2010, amb les retallades que hi va haver en aquella època d'en Mas i en Boi Ruiz, no? Que no s'han acabat de recuperar i, per tant, jo crec que si la inversió en sanitat no es recupera, els serveis públics sanitaris no tornaran a ser el que eren, no? Per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que aquests tipus de serveis que d'alguna manera afecten els drets fonamentals de les persones haurien d'estar blindats, no? Jo entenc que en èpoques de crisi s'han de retallar allà on es pot i a vegades tenim la mala costum de retallar en serveis que són realment prioritaris i en d'altres potser no ho fem tant, no? I per tant, recuperar aquesta inversió jo crec que seria interessant. En Bartomeu deia molt bé, jo crec que l'inversió és una cosa i l'altra és els temes organitzatius, no? Sempre hi ha millores que es poden fer dintre del món sanitari que permetin, doncs, d'alguna manera gestionar millor els recursos que tenim, no? En aquest sentit, bueno, en el Covid ja van aparèixer algunes coses, no? Les consultes online, no? Per exemple, no? I jo crec que n'hi ha d'altres. Jo a vegades vaig, alguna vegada que he hagut d'anar a urgències, veus que moltes vegades els metges es passen molt més temps emplenant papers que assistint al pacient, no? Que això amb el temps ha canviat molt. Abans, quan anaves al metge, tenia un paperot, ell prenia quatre notes i a partir d'aquí, doncs, s'agilitzava molt la cosa, no? I, per tant, aquests temes jo crec que s'han de resoldre. L'altre és l'educació a la població, també, no? Tots el que tenim alguna cosa anem a urgències, quan hi ha altres recursos que igual, doncs, poden ser igual d'interessants, no? Com els del SEM, que és més atenció domiciliària, o com podria ser el CAP, o en alguns llocs tenen CUAPs, no? Que són CAPs amb assistència, amb urgències, no? que funcionen els caps de setmana, etc, etc, que això descongestiona una mica també els hospitals, que és el lloc segurament on s'acumula més, no? tota aquesta problemàtica, no? I per tant tenir un CUAP que pugui donar un servei per aquelles malalties, refredats, grips, no sé què, no sé quantos, i que l'hospital realment serveixi, doncs, per... Bé, en tot cas, s'han de trobar solucions, no? Perquè és un tema que preocupa la gent i estem parlant d'urgències, però també tenim les llistes d'espera i tenim unes situacions que cal resoldre.
Bé, si tirem de les dades, durant el 2023, l'Hospital Comarcal de la Garrotxa va atendre un total de 35.826 urgències amb un temps d'espera mitjana de 17 minuts. Són 4 minuts més que a l'any anterior. Però què passa amb els hospitals una mica més grans? Per exemple, tenim l'oportunitat ara d'escoltar la directora del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, la Mireia Puig, que valora les xifres de temps d'espera d'aquesta manera.
El que sí que ha augmentat sobretot és la demanda. És a dir, d'una manera progressiva i des de l'any 2009-2010 hi ha un increment anual d'activitat que s'acosta al 2-2,5%. Per tant, si tu tens el mateix espai i el mateix professional, el fet que vingui més gent a visitar-se, al final és com una botiga, la gent s'espera més, no? Sobretot, no tot el dia, però sí en punts del dia on és freqüent que hi hagi més afluència, no? Llavors, això al final el que fa és allargar els temps d'espera, per molt que intentem buscar circuits alternatius i gestionar-ho diferent, però està clar que probablement la primera causa és l'increment de la demanda a les urgències hospitalàries.
Mateix número de professionals, el mateix espai, però en canvi més gent entrant a la botiga. Em sembla que més gràfica, impossible. Per tant, el tema està en intentar ampliar els recursos en la mesura del que calgui, una mica la línia del que deia en Jaume, no? Bartomeu.
Sí, bueno, estic d'acord. Per exemple, vostè comentaves de 35.000 visites a l'Hospital d'Olot. Això vol dir que cada hi ha hagut una visita per persona, pràcticament, no? Quanta població té, vull dir...
Bueno, com els d'Olot.
Sí, com sí, en el cas concret d'Olot, sí, com la població d'Olot, perquè la Garrotxa ja està a prop
50
dels...
50 i alguna cosa, no? 50.
A prop dels 60, no?
Els 60 ja,
però
dels
60. Confirma el que deia ella, no? Que hi ha més demanda, més visites i entra dintre de la normalització. Dintre del que és l'activitat de la Generalitat, que jo conegui, doncs sí que hi ha increment de centres d'atenció primària, d'alguna manera per fer el cribatge i, per tant, desviar el que convingui i el que no, doncs en aquest sentit és important. I hem de veure, per exemple, doncs, que l'Hospital Trueta, que s'està mirant de fer el campus allà a Salt, important, però també doncs, al mateix temps s'han millorat els aspectes de cardiovascular, s'ha ofert una àrea nova de genòmica, per tant, hi ha algunes coses que ja es fan en el sentit d'incrementar, però realment la realitat va per damunt del que és l'acció política, ni que sigui probablement per moltes vegades per qüestió de recursos. Per tant, és veritat, s'ha de millorar la situació, com dèiem, recursos, organització, i és complicat això, sobretot perquè també després de la Covid doncs, s'ha incrementat molt aquesta sensibilitat i sobretot també veiem moltes qüestions que s'han incrementat però exponencialment temes de salut mental i tot també, vull dir que això fa incrementar-se molt això que he comentat abans, no? Una mica de vulnerabilitat, etc etc. S'estan fent coses, s'han de fer més, però evidentment doncs, també hauríem de fer una mica de pedagogia, doncs, intentar, escolta, mireu d'anar primer en el CAP, recolzeu-vos si cal, en principi també amb els farmacèutics, que poden ajudar una mica, i d'alguna manera, doncs, no estic demanant una automedicació, però sí una valoració, pensar-s'ho dues o tres vegades. Ja tots tenim consciència de si tenim febre o no tenim febre, si he tingut antecedents o no he tingut antecedents, una mica tot plegat, no? Una mica millorar el que és l'oferta pública de sanitat i al mateix temps també demanar una mica de sensibilització per part del propi persona, del propi pacient.
Acudim massa fàcilment a urgències?
Suposo que hi ha gent de tot. Hi ha gent que per qualsevol cosa hi deu ser, sobretot gent potser hipocondríaca, no ho sé, gent que potser igual tampoc sap que hi ha altres,
també,
que hi ha altres serveis. Vull dir que també fa falta una mica de pedagogia. Però jo crec que el problema, sí que una part del problema pot ser perquè la gent doncs, no hi va quan toca, això seria una cosa, però sí que és cert que els recursos no són infinits, però sí que amb els pressupostos jo crec que s'ha d'apostar més per fer polítiques per millorar la sanitat, l'educació, les coses bàsiques, les coses que comentava en Jaume, de drets fonamentals, i deixar-se potser tant de ciment i altres coses doncs, que potser són més secundàries.
El ciment aquest que feia m'ha fet gràcia, no? Comparar amb una botiga.
Sí,
no?
Sí, ha sigut molt gràfic.
Sí, ha sigut molt gràfic. Passa que, esclar, no, un hospital no és una botiga, no? Si tu vas a comprar uns calçotets i no, avui hi ha molta cua, ja irem demà, no? Però quan tu vas a l'hospital...
T'has d'esperar, sí o sí.
T'has d'esperar i t'han d'atendre, no? Una mica, perquè... t'hi jugues la salut, no?, en aquest sentit, i per tant és important que s'atengui, no? I després també de la notícia m'ha fet gràcia, o gràcia, o constatar un fet, no?, que aquest increment important molt és degut a gent gran, no? Per tant, hem de tenir clar que també la població s'envelleix, quan et fas gran, evidentment, cada vegada tens més patologies, no?, sinó mentals, físiques, o del tipus que siguin, i per tant, si detectem el problema, però no hi posem la solució, no? Per tant, tenen molta gent gran esperant en els bocs, molts d'ells per ser ingressats, i això està col·lapsant també el sistema, no?
Que puguin entrar de nous.
I per tant, si no solucionem l'ingrés també, això ens condiciona també l'atenció a urgències. Per tant, són temes que s'han d'anar resolent, de caire més organitzatiu, segurament, eh?
Sí, només un apunt que s'ha comentat anteriorment. Se suposa, bueno, jo crec que ha estat molt important poder haver aprovat els pressupostos de la Generalitat d'aquest any. Hi havia gairebé mil milions d'euros destinats a la sanitat, entre els quals hi havia una partida de 600 milions, una mica, per anar aplicant progressivament en funció de les necessitats, no? Per tant, d'alguna manera, en aquest sentit, la manera d'actuar que estem dient aquí, una mica de prevenció i anar incrementant, ja hi és. Altra cosa és que a vegades ens falti una mica el seny polític per portar-ho a terme. Jo crec que això crec que és important, no? També.
Diríeu que els ajuntaments tenen a punt els seus plans anti-incendis o els seus plans d'inundacions? Aquesta és la pregunta que llancem ara a l'aire, perquè el govern obligarà el 80% dels municipis a tenir un pla d'incendis forestals i el recomanarà el 20% restant. Ho estableix el nou pla Infocat de Protecció Civil que s'ha dissenyat per fer front al canvi climàtic. I és que ja n'havíem parlat alguna vegada aquí mateix, que el tema de les inundacions, sense anar més lluny a la nostra comarca, hi ha molts municipis que no tenen un pla actualitzat. Escoltem el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, argumentant per què és necessari que els ajuntaments tinguin a punt aquests plans.
S'afronten també modificacions en l'àmbit del Pla Alfa, no? I en aquest sentit s'incorpora doncs, un nivell més. Tenim el nivell 0, doncs, el nivell que és un perill baix, el nivell 1, que és d'un perill moderat, el perill alt, que és 2, el perill molt alt, que és el 3, i s'incorpora el perill extrem, que és el nivell al nivell 4. Això permet fixar amb molta més precisió quines són les restriccions que es fan en cada moment, no? en cada situació. I en aquest sentit, doncs, el nivell 3 passarà a implicar possibles suspensions d'autoritzacions i alhora el nivell 4 implicarà la restricció d'accés a massissos forestals.
Fins ara hi havia 628 municipis que disposaven d'aquest pla o que l'havien de tenir com a mínim, ara passaran a ser 757. Jaume, realment els ajuntaments donen prou importància a aquest tipus de plans?
Jo crec que importància, sí, un altre tema és, esclar, això la planificació està molt bé, però primer s'ha de poder fer bé i amb els recursos que calgui, i la segona és després que els plans siguin aplicables, no? Jo crec que ara els ajuntaments estan conscienciats, no? Perquè realment la situació de sequera i dels boscos ja fa uns anys que es veu que és crítica, i per tant els ajuntaments s'hi posen i s'hi volen posar, no? I l'altra és veure com s'acompanya tot això, no? Perquè estan parlant de què obligarem a no sé quants ajuntaments a fer el pla, tal i qual, no? Però hem de pensar que moltes vegades els ajuntaments que tenen masses forestals en risc són ajuntaments molt petits, no? I se'ls fa molt complex, no?, fer un pla d'aquestes característiques. Jo aquí no he sentit, no?, el conseller que parlés de l'acompanyament, de com es farà, de com s'ajudarà els ajuntaments a tirar tot això endavant, no?, perquè és un tema que per alguns ajuntaments, aquí tenim Montagut, tenim Oix, tenim Vall de Bianya, no?, que són ajuntaments molt petits i en canvi tenen una massa forestal enorme, no?, i per tant gestionar això és molt complicat. Per tant, els plans segurament es poden millorar, però sobretot, jo quan he sentit o vaig llegir la notícia, la veritat és que no em vaig enterar gaire res, no? Perquè s'ha parlat molt de nivells i no sé què, no sé quantos, però aquí no he vist el que realment fa falta.
Un missatge clar, diguem-ne.
Un missatge clar, i el que realment fa falta als boscos, que és la gestió forestal, no? Que també fa molts anys que se'n parla, els boscos els tenim bruts, els arbres són molt espessos perquè no es fan tales com se feien en algun moment de manera ordenada per aclarir el bosc, no s'estassa, no hi ha podes, etc etc etc. No? I per tant, els plans estan bé, però tenim una feina prèvia que s'ha de fer i que ningú no en parla, i això és més urgent, jo crec.
Bartomeu.
Sí, bé, jo crec que és important. Jo penso que això ho hem d'interpretar també amb una clau de sensibilització. És a dir, estem en un període de sequera important, ve l'estiu, què pot passar, i crec que això ho hem de tenir en compte. I una mica també juga això, la mida del poble, en funció dels recursos que tingui, i la mida també en funció de la part forestal. Jo, per exemple, a Besalú. Besalú té un límit molt petit, ve d'una donació eclesiàstica als nobles, i per tant Sant Ferriol és immens, Banyoles és petitíssim, Porqueres és immens. Per tant, aquestes coses s'han de tenir en compte. I hem de tenir en compte una cosa que moltes vegades diuen els homes del temps, que la massa forestal a Catalunya està excessiva, és a dir, està fora de mida. I per tant, també hauríem d'entrar una mica en el que comentava en Jaume, el sentit d'un tractament forestal que és important. No? Jo valoraria més això, en el sentit de sensibilització, tant que pot venir el problema. Des del Parlament, que jo conec una mica, s'ha fet una bona feina de prevenció. Sempre es diu que els incendis de l'estiu s'han de pagar a l'hivern, sobretot això, fent una gestió forestal, i aquesta feina s'està fent. Què passarà? Dependrà si plou més, si plou menys, i també hem de pensar que normalment aquí la Garrotxa, que sempre ha estat una zona amb una pluvialitat, que ha plogut bastant, pluviometria important, doncs n'hi ha hagut masses problemes, i jo deia que l'última vegada que vaig venir aquí, a partir d'ara, en aquell moment encara no hi havia les pluges de març, això pot ser un problema molt important. No? I també pensem que ja amb la sequera una de les mesures que s'havia fet era de treure massa forestal de les capçaleres perquè no drenessin tant o no aixuguessin tant les pluges i per tant poguessin també arribar. Estem en períodes iniciàtics, però jo crec que això ho hem d'entendre com una sensibilització important, i sobretot siguem conscients que tenim més perill d'incendis perquè hi ha més massa forestal de la que hi hauria d'haver-hi.
Bueno, jo estic en contra de que hi ha més massa forestal de la que hi hauria d'haver-hi, això ja ho deixo clar, perquè n'hi ha d'haver de massa forestal, sí, hi han d'haver boscos, però hi han d'haver boscos no ben gestionats per l'home, sinó ben gestionats per la natura. I això fa molts anys que no ha passat, i un bosc realment gestionat per la natura mateix, no hi hauria problema. El que passa que s'han canviat el tipus d'arbres, hi ha uns arbres que no tocarien pel tipus de clima que tenim, hi ha uns sotaboscos, doncs, que tampoc toquen pel tipus de clima que tenim, i això ho complica tot. A més, doncs, que l'activitat humana s'ha incrementat molt. a part dels interessos de que hi ha al darrere d'alguns incendis, no? O de gent...
L'activitat humana a les zones boscoses precisament és allà on hi ha hagut més abandonament, no?
No, perquè, per exemple, la zona del Bages, que no tocaria haver-hi pins, hi ha pins que no toquen.
Ah, això sí.
Tota la zona de... O sigui, incendis importants, per exemple, la Garrotxa, que hi continua havent, per sort, el tipus de vegetació que encara toca per zona, hi ha pocs incendis, a part de la pluviometria, però bueno...
El que passa és que és una vegetació que està molt malament, està molt seca la que tenim a la Garrotxa.
Bueno, està seca pel tema de falta d'aigua d'aquests darrers 3 anys.
Si ara hi hagués un incendi, tindríem a diferència d'anys enrere, tindríem un problema, no?
Un problema el tindrà sempre que hi hagi un incendi, però el tipus d'arbre, el tipus de vegetació que hi ha en un lloc també et determina com serà aquest incendi, no? No és el mateix en una pineda, per exemple, a Sierra la Culebra, una de les zones on hi ha una gestió de boscos brutal, perquè no són boscos, sinó que són plantacions d'arbres, amb tallafocs immensos, el dia que es va crear un incendi allà, com que eren pins, va cremar tot. Vull dir que aquests plans de gestió estan molt bé, s'han de tenir, sí, però hem de ser realistes i hem de veure si realment ens serviran o no ens serviran, perquè o sigui, una cosa és la notícia que surt aquí a la tele, que és molt maco, que obligaran, vale, molt bé, obliguem, perfecte, ja el tenim a sobre la taula, però amb quins recursos el tirem endavant? Exacte. I què diu aquest pla de gestió? Això no ho sabem nosaltres. Per exemple, en un pla de gestió forestal, segurament biòlegs no hi han participat, però en canvi sí que hi han participat enginyers d'aquests agrònoms que es dediquen, doncs, que el seu negoci és precisament el bosc. Vull dir que cal treballar totes les vessants.
A part de gestió de boscos, jo crec que sí que és... Recordem que abans no s'havia de fer això perquè els boscos els gestionaven els propis propietaris.
No n'hi havia. Fa 70 o 80 anys enrere hi ha fotos d'aquí a la Garrotxa que no hi havia pràcticament boscos. Estava tot tallat per carbó.
Però en algun moment, quan es va anar fent servir el bosc com un recurs econòmic més de la gent que vivia en la pagesia o en el medi natural, els propis propietaris eren els que s'encarregaven de netejar-lo, de fer la tala quan corresponia, i per tant als boscos hi podies passar, hi havia camins, podies anar a caçar bolets sense enverdissat, etc. Això ha canviat molt. Això per una banda. I segona, que el canvi climàtic ens haurà de fer pensar si tenim el bosc que necessitem per la zona on estem, no? Perquè també els canvis climàtics per la natura afecten de manera molt directa, no? I si ara vas al bosc, jo que a vegades vaig a excursió i tal, ja veus molts arbres secs que abans no hi eren, no? Que amb la sequera s'han anat morint. Per tant, potser haurem de pensar un tipus de vegetació diferent, arbres que aguantin millor els incendis.
No els hem pas de canviar, ja.
No els hem pas de canviar, ja els canviarà sols. A vegades la natura no ho fa tot, eh?
Sí, no, la natura ho fa tot, el que passa que ho fa lentament.
Lentament.
I sense interessos econòmics pel mig. El que passa que els humans ens creiem que ho sabem fer tot, que ho sabem gestionar tot. A vegades, intentant-ho fer bé, ho fotem tot malament. Vull dir que ull amb la natura.
Jo crec que hauríem de tenir en compte dues coses. Primera, que abans el bosc... Jo sempre penso més no tant fora, sinó a la comarca. Abans l'aprofitament del bosc era molt més important. I, per exemple, el que dèiem, Banyoles i Besalú són llocs petits perquè donaven... Eren rics a Sant Ferriol i a Porqueres, no? Els carboners. El botànic no fa que els carboners desapareguin.
Sí, sí. I els boscos tornin a florir.
I a partir d'aquí, doncs, també per la indústria o pels canvis, doncs, abans qualsevol casa de pagès tenia els seus animalets i també feia els recursos i tot això s'ha perdut. I crec que això també influeix. Per tant, hi hauria d'haver-hi alguna acció pública, alguna manera, per compensar això que no hi és, que és quan creixen excessivament els boscos i el sotabosc i passa aquestes coses. I si el sotabosc és molt gros, li costa més l'aigua d'arribar i, per tant, això genera dinàmiques perverses de sequera, que la sequera d'alguna manera ho fa créixer exponencialment. I una altra cosa, pensem que abans allò que deia, no?, que un esquirol podia travessar la península ibèrica, això es va cremar. les Rodes, Selva del Camp, ja, vull dir, darrere Port de la Selva, Selva del Camp, allò era una selva de, que amb la indústria de crear vaixells va quedar pelat. I llavors què es va fer? Posem-hi pins, però per què pins? Ens agraden els pins? No, perquè és un creixement ràpid. Ah, I és clar, clar. Exacte. I ara què ens trobem? Doncs allà on hi ha pineda, hi ha risc d'incendis, són també arrels més superficials que cremen, et fan malbé camins i tot plat. Per tant, hauríem de tenir una mica el, ajudar una mica, com en part li donem la raó, ajudar la natura que faci el seu curs natural, que és molt més equilibrat que no pas quan hi ha la mà de l'home que a vegades doncs, espatlla aquestes qüestions.
Passa que la natura abans tenia una funció i això també amb el temps ha anat canviant. Eh? Abans tu anaves al bosc o el pagès anava al bosc i estava sol pràcticament. Ara tu vas al bosc i això sembla les Rambles de Barcelona. No? I ara estem revertint això, no? Ja estem tallant camins, estem tallant, no sé si aquest és el camí o no, perquè la gent...
Ara hi volia anar amb aquesta qüestió, perquè hi ha un tema...
L'efecte lúdic del gaudi dels boscos no té res a veure amb l'aprofitament que hi hauria de...
Hi ha un tema que també m'agradaria posar sobre la taula, que és el fet que els boscos siguin públics o siguin privats. És a dir, això ajuda, dificulta en la gestió d'aquesta massa forestal, com ho veieu?
No ho sé, perquè hi ha coses de l'administració que funcionen molt bé, i potser en el tema de boscos potser funcionaria bé, però hi ha coses de l'administració que són públiques i funcionen fatal. Vull dir que no ho sé, ens hauríem de trobar. Bueno. Sí que és un problema doncs, que el 90% o més dels boscos siguin de particulars, però no només en la gestió, sinó també en moltes altres coses, no? En temes de protecció, fins i tot, del mateix bosc. Però no ho sé, si l'administració ha de gestionar-ho tot, perquè ja té altra feina.
No però pot gestionar-ho tot.
Però les zones del nord, que ja hi ha els monts comuns i tot plegat, jo crec que l'aprofitament forestal és millor, ni que sigui perquè hi ha una organització, ja tens un punt de trobada, i també és molt més fàcil. En canvi, posar d'acord diferents propietaris forestals, sí, i sobretot l'aprofitament no està clar, és complicat. No? Això s'ha de fer un pas important, que segurament serà una de les coses que com deia en Jaume, canvi climàtic genera una nova necessitat que també requereix una nova manera d'afrontar-la.
Però dona la impressió que les administracions no estan preparades, no?, per afrontar, i els ajuntaments tampoc, que tenen capacitat econòmica per poder afrontar plans d'aquestes característiques, tenint en compte la gran massa forestal que tenen.
És impossible. Ajuntaments petits, del tot impossible, i l'administració a nivell estatal o de la Generalitat, ara mateix, ja no tenim recursos per altres coses bàsiques com és la sanitat o l'educació, que s'hi destina una merdeta, jo no ho veig clar. M'agradaria només comentar una cosa en tema de boscos. O sigui, quan parlem de boscos, jo des del punt de vista de biòleg, ¿vale?, jo miro el bosc com un ésser viu. Vale? I el que tenim ara aquí no són boscos sans. No són boscos sans perquè el sotabosc, o sigui, a diferència del que pensem que un sotabosc és un problema, no. Un sotabosc ben fet, amb les espècies que toca i sense l'acció de l'home, o sigui, que la natura mateix vagi fent, aquell mateix sotabosc dona una humitat en el mateix terreny que en cas de foc doncs, li és molt més complicat. Vale? Però hem creat uns boscos amb arbres amb un sotabosc, amb espècies que a vegades no toquen perquè han crescut de cop, vale? A més, tallen els arbres i deixen totes les branques. Vull dir que, ull, amb el tema boscos, és que tenim uns boscos que semblen macos i semblen molt...
No.
En quantitat molt gran, però si tu passeges per sota un bosc, pel mig d'un bosc, i fas de senglar, te n'adonaràs que allò no és un bosc. I un bosc mai pot ser un jardí d'arbres.
Plagues com, per exemple, la de l'eruga del boix, també ha contribuït a que els boscos estiguin com estan?
Bueno, no, el sotabosc l'ha afectat completament. Ara tu vas a qualsevol...
El Parc Nou, ves al Parc Nou.
Bueno, però no és un bosc.
No. Però és un exemple...
Ves a Sant Aniol de Guja, per exemple.
Tu vas a un bosc que hi havia boixeda i mires entre els arbres i veus, o sigui, molt enllà. Abans, quan hi havia boixos, si et ficaves al mig del bosc, amb un sotabosc ben cobert de boix, i no veies amb 6 o 7 metres. Vull dir, i tant que ha afectat.
Ha fet la biodiversitat com a mínim.
Molt.
Sí.
Per tant, és mala peça el taler, Jaume?
Mala peça, sí, perquè és molt complicat de gestionar. És que tenim un volum de boscos immens i l'administració per si sola no se'n sortirà, evidentment. i a nivell privat també és molt complicat. A més, la gestió que es fa ara del bosc és molt diferent. No? I quan arriben amb una màquina, talen, s'emporten el tronc i deixen la brancada allà. I per tant, això embruta el sotabosc i ho va tot malbé. Ho veig complicat.
I un exemple molt fàcil. Els incendis de l'Alt Empordà, sí, els que es fan a prop de les vinyes, no progressen malament o es queden aturats?
Clar, no hi ha combustió.
No hi ha combustió. Doncs això és el que caldria fer a molts llocs. On creixen, bueno, això, on el sotabosc és un problema. Allà, anant del Borró cap a dalt, a la carretera darrere de Tortellà, hi ha uns boscos que estan ben cuidats i això veus algun animalot que passa i pots anar a buscar quatre bolets i això és una raresa quan hauria, sí, quan hauria de ser una cosa normal. En aquí, si no li surt a compte al propietari, doncs d'alguna manera el sector públic haurà de dir alguna cosa.
De fet, recordo els últims incendis greus de l'Empordà que patíem que saltessin a la zona de l'Alta Garrotxa. En aquell moment es va parlar molt ja precisament de la gestió del bosc perquè era combustible, l'Alta Garrotxa, i era molt fàcil que pogués traspassar, però passats unes setmanes, quan les flames es van apagar, també es va apagar el tema, diguem-ne,
sí, no se'n
va
tornar
a parlar, fins que ara, amb el canvi climàtic a la vista, torna a estar sobre la taula. Bé, avui també és notícia el tema del lloguer, perquè Besalú s'afegeix a la llista de zones tensionades per limitar el preu del lloguer. La mesura implica que hi hagi ja 271 localitats on es podrà aplicar el topall, cobrint més de 7 milions de persones. Això el dia en què ja es pot demanar l'ajuda al lloguer per persones a partir de 36 anys. Repassarem quines són els principals ítems, però abans, com a veí de Besalú, Bartomeu, com veus que es reguli el preu del lloguer al teu poble?
Bé, fins i tot jo comentava amb l'alcalde que van coincidir amb el sorteig de les meses electorals, en fèiem una valoració positiva. Precisament un de les, Besalú, un dels problemes que té és de l'habitatge, i els habitatges que hi havia li sortia més a compte econòmicament destinar-los a pisos turístics, per tant, això feia que algunes persones que buscaven habitatge havien de buscar doncs, Serinyà o altres llocs. Jo crec que és una bona idea, però com sempre les aplicacions pràctiques sempre tenen efectes externs. Com a mesura que jo crec que valorar així en principi, jo ho valoro molt positivament i el meu equip diguem, de posició a Besalú ho valorem positivament i així ho vaig entendre de l'alcalde. Ara s'ha de veure això. Potser una mica picar el crostó els que ho han decidit, perquè va ser una manera una mica decidida a última hora i sense parlar gaire, però si només en parles de la mesura, crec que és una bona notícia.
Perquè últimament hem comentat també en aquesta mateixa taula que Barcelona està expulsant ciutadans en favor del turisme i en favor d'altres, diguem-ne, maneres de llogar habitatge, entre altres coses, amb preus absolutament inassumibles per part d'una persona, diguem-ne, normal. En el cas de Besalú passa el mateix? És a dir, us trobeu que per donar pas als turistes hi ha gent que no troba habitatge disponible?
Sí, és a dir, hi ha un problema, sí, sí. A mi mateix vaig voler instal·lar a Besalú i em va costar molt trobar un... Això sí, ho vaig pagar molt car. Jo sempre dic que em van prendre el pèl. Vaig comprar una casa barata, cara, no? Per tant, més que res per la falta d'habitatge, no? I a l'habitatge, pensem que aquell article de la Constitució, que tothom té dret a un habitatge digne, no es compleix. I, per tant, si utilitzem l'habitatge només com un fenomen especulatiu i econòmic i no com una funció social, ens passa el que es passa. I en els municipis petits, doncs això doncs, s'incrementa molt. Evidentment, la meva visió política hauria de prioritzar les persones que volen estar tot l'any a Besalú i que volen tenir un projecte de vida. No? I quan veus que això és molt difícil d'aconseguir, doncs perquè omplint només de 365 dies l'any, omplint 100, li surt amb un propietari més beneficiós que no pas la funció social de l'habitatge, doncs pateixes i entens que no és just, que alguna cosa estem fent malament. I que en aquest sentit doncs, valoro positivament. Ara, allò fet a la llei, fet a la trampa,
clar,
no? Però tant...
Teniu calculat quants habitatges d'ús turístic hi ha en aquest moment a Besalú? I...
Ho dic de memòria, l'any passat ho hauria dit exactament, però crec que uns 200 i pico. Vull dir que amb una població de 2.500 habitants crec que és excessiu i, per tant, suposo que l'han fet entrar aquí en els habitatges de zones tensionades d'habitatge.
I què val llogar un pis a Besalú, per exemple, per una persona que hi vulgui anar a viure de forma permanent? Què li pot costar, aproximadament, de mitjana?
Jo crec que en aquests moments 500 o 600 euros, que no tothom s'ho pot permetre. Si se suposa que la despesa d'habitatge ha de ser un 30% del salari, poquíssimes persones.
Ho dèiem fa molts anys i em sembla que ara ja no es compleix.
Això s'hauria de mantenir sempre. Fins i tot si pagues una hipoteca, l'amortitzes, el del banc, ara que tot està això, et diu, estàs pagant un percentatge menys de vivenda del que podries pagar. Per tant, ja t'estan dient, mira, gasta't els diners, compra un habitatge més car, el que sigui. Però aquest percentatge continua viu. Ara, l'aplicació que en fem, això ja és una altra història.
Jaume.
Bueno, segurament és una bona notícia. El que no és una bona notícia és que s'hagin de regular, vull dir que hi hagi hagut d'entrar l'administració per regular una cosa que s'hauria de regular sola, en principi, no? Vull dir, jo no havia vist una situació com aquesta en el món immobiliari en tota la vida, no? Però bueno, si toca això, benvingut sigui, no?
Em permets, això, sí. Sobretot, i comentava en Joel, els temes on hi ha molt de turisme, eh? El problema, els efectes perniciosos del turisme, Besalú és una ciutat turística, si mires el mapa on hi ha aquestes zones, totes fonamentalment a la costa, etcètera, etcètera, i per tant aquí també hi hauria d'haver-hi doncs, una
regulació.
Una gestió del turisme diferent de la que es fa. Però qui fa un canvi de gestió en un moment que estem dient que hi ha més turistes que el 2019? Això és, això és una mica com allò de la bombolla immobiliària del 2007. Costa, però hem de ser conscients de que tenim un problema amb el turisme i, entre altres, incideix directament sobre això. I perdona que t'interrompi.
No, i tant, només faltaria. Això del turisme pot arribar a ser un problema, evidentment, si no es gestiona bé i correctament, no com està passant a Barcelona i molts altres llocs. Jo crec que aquí el tema turístic fins ara l'hem tingut més o menys regulat o gestionat d'una manera correcta. Nosaltres som una zona turística de turisme familiar, la gent que ve aquí no busca massificació turística i, per tant, això ho hem de preservar, no? Que això es massifiqui, doncs tota la gràcia de venir a la Garrotxa segurament es perdrà, no? Abans tornàvem a parlar del mateix, de drets fonamentals, no? Parlàvem de sanitat, ho hem parlat ara també amb vivenda, no? La vivenda ha de ser un dret fonamental i s'està convertit en una cosa que no té res a veure amb això, no? El turisme és un problema, però n'hi ha molts d'altres, eh? Hi ha molts d'altres problemes, sobretot un problema greu, no? És que va deixar de ser un dret fonamental per ser un negoci, no? El tema de la vivenda, aquests grans tenidors, gent que inverteix diners, perquè dona més tenir un pis que tenir els diners en el banc perquè no donaven res, no? Això poder canviarà, però fins ara ha estat així, no? I per tant, fins que l'habitatge no deixi de ser un negoci per als inversors, tenim un problema, jo crec, no? Això s'ha de resoldre gestionant-ho de la manera que sigui, no? I no sé si Besalú passa, però el que passa és que tenim falta d'habitatge a lloguer i paral·lelament tenim un barri vell que està absolutament deshabitat o inhabitable en moltes de les seves vivendes i per tant que no les podem utilitzar perquè no s'ha fet la rehabilitació que tocava, ja sigui pels privats, ja sigui per l'administració, és igual. I això genera un problema i, a canvi, anem fent pisos nous i anem deixant que una part de la ciutat es degradi, no? Jo crec que tenir més pisos no ajudarà, sinó que el que ajuda és tenir els pisos en condicions, que els seus propietaris vulguin arreglar-los i vulguis posar-los a lloguer, i amb això solucionar el problema d'altra manera és molt complicat.
David.
Bueno, és un tema complicat, és un tema que no el resoldrem ni aquesta llei, ni amb cap altra.
Avui no resoldrem res, no resoldrem el tema dels...
Ni avui ni d'aquí.
Dels arbres.
Vull recordar que les tres últimes mesures que ha pres el Parlament de Catalunya per la regulació dels lloguers, tots s'han presentat al Tribunal Constitucional i tots els han tombat. Per tant, aquí tenim un problema polític i jurídic de primera...
I polític molt important.
Aquí podríem dir que bona part dels mals venen d'aquí.
A veure, jo veig que la Constitució, per segons què els importa molt i per segons què se la passen pel forre. El que comentava en Bartomeu, que dret a la vivenda tothom n'hauria de tenir. El tema del lloguer en aquest país està malament ara i està malament des de fa molts anys. O sigui, el lloguer no garanteix ni el que vol llogar un pis ni el propietari que el vol llogar. No garanteix la seguretat ni a un ni a l'altre. El que el vol llogar, perquè tenim contractes que comparat amb altres països són una merda, I pel propietari, doncs, moltes vegades s'estima més destinar el pis a una altra funció que no pas llogar-lo, perquè tampoc li dona la seguretat ni de cobrar, ni que no li destrossin i no passi absolutament res. Per tant, tenim un problema a les dues bandes.
Bueno, i també tenim un problema de que el llogater en aquest país és considerat un pària, no? És a dir, és considerat algú que és un pobre noi o una pobra noia que ha d'anar de lloguer perquè no es pot comprar una casa.
Jo abans era propietari quan i ara sóc un pària, doncs.
Clar, quan pot ser una opció de vida, que tu diguis jo no em vull hipotecar de per vida.
Exacte.
Per comprar-me una casa.
O que vas canviant de...
Exactament.
De lloc de feina.
Això també penso que s'ha de tenir en compte, eh? És a dir, moltes vegades, quan tu vas a les immobiliàries i dius vull llogat, miren-me una cara, volem dir aquest d'on va.
Baixa, no? Sí. Jo era propietari de dues finques i ara no sóc propietari de res, ni de mi mateix. I ara vaig a lloguer. I me n'he adonat, doncs, que és un problema per una banda i per l'altra. Vull dir que tenim un tipus de sistema de lloguer que no garanteix la seguretat ni el que lloga, ni el propietari ni el que vol llogar un pis.
Sigui com sigui, aquest primer mes de la regulació del lloguer a Catalunya ha acabat amb, atenció, propietaris que prorroguen els contractes per no baixar els preus. I aquest és un, allò que diuen, no feta la llei, diguem-ne feta la trampa. No? Experts del sector immobiliari i llogaters expliquen que els propietaris opten per no fer nous acords per mantenir les rendes i no pagar les despeses. Sí. Això era previsible, d'altra banda.
No? No, fan càlculs pensant que això... de moment estan pensant a veure quina altra solució poden tenir, miren a veure quin resultat tindrà tot plegat, perquè fins ara les polítiques de lloguer, doncs, no han funcionat i també fins i tot em consta que també hi ha un fenomen de detracció de lloguers, però de moment me'ls guardo abans de fer res a veure què passa. Això, evidentment, va contra allò que hem dit en aquesta taula fa estona del dret social a l'habitatge, no? L'habitatge digne. S'haurà de fer alguna cosa més. I com he dit, si el Tribunal Constitucional tomba totes les regulacions que intentes anar per facilitar l'habitatge social, tenim un problema.
I una cosa que... O sigui, el que està... amb el fet aquest que comentaves tu, Joel, de prorrogar un contracte, clar, li interessa tant al propietari, però també li interessa el que té el pis llogat. Per què? Doncs perquè si se li acaba aquest contracte, potser és que no trobarà cap altre pis, encara que sigui més barat i una zona regulada, però potser tindrà un problema per trobar-ne, perquè no hi ha pas tants pisos per...
Sortir d'un lloguer per trobar un altre de més barat, pràcticament no. Impossible.
I encara que, o sigui, que la llei et digui que el pis de...
Que no pujarà.
No et pujarà preu, però és que potser no el trobaràs. Uh-huh. Clar, llavors, igual t'estimes més pagar, continuar pagant més.
No, però l'idea... Pujarà l'IPC, diguem, però no pujarà aquest marge de benefici.
L'idea és que en l'índex de lloguers... No es tracta que tu deixis el teu pis per buscar un altre, sinó es tracta que revalorin el lloguer del pis on estàs, no? Llavors, la idea de la llei és que en els pisos de contracte que entrin dintre dels que estan en l'índex de referència es recalculi el lloguer, no? I en alguns casos la renovació de contracte hauria de significar una baixada en el lloguer. I per això els llogaters diuen, saps què, deixem-ho com està, no remenem res.
No es va produir ni el període petitíssim de l'IPC negatiu, que va ser un o dos anys.
Això va ser...
Ningú va baixar preu.
Ningú.
L'opció aquesta que s'està posant tant de moda, també aquí a Olot, que és agafar un pis, trinxar-lo, diguem-ne, i llogar per habitacions, això s'haurà d'acabar regulant d'alguna manera?
I tant, sí.
Ja s'està regulant.
Perquè això també no deixa de ser una trampa a la pròpia llei, no? És a dir, tu posaves un pis a disposició d'un llogater o d'una família. Clar, agafar un pis i dividir-lo, diguem-ne, no deixa de ser exactament el mateix.
Que jo recordi... Pot generar problemes a la comunitat, també, moltes vegades.
Que jo recordi, això es va regular una mica quan... esclar, estàvem parlant dels pisos pasteres, no? Llavors, un dels requisits que es va demanar és que si tu demanes el regrupament familiar d'un cònjuge o d'uns fills, ha de venir l'Ajuntament a prendre mesures a veure si tu tens la capacitat suficient per poder fer aquesta gestió. És petit, perquè també És un control molt petit, però s'intenta fer aquestes coses. I l'altre ja depèn una mica, si tu vens a treballar aquí, busques la vida com sigui. No, jo crec que no afecta tant a les persones d'aquí, que tots tenim una xarxa familiar, sinó que afecta molt a les persones nouvingudes que s'han de buscar una mica la vida com poden, i aquest fenomen dels llits calents, no? Que quan una plega a treballar a les 6 del matí, se'n va a dormir, doncs troba el llit calent del que ha començat a les 6 a treballar.
A veure un moment, jo aquí ja sé que això ja ho he dit, però és que aquests temes a mi m'emprenyen una mica. Sí, és a dir, sí, a mi també. Llogar una habitació d'un pis, considereu que això és habitatge digne?
No. No.
I ja no parlem dels llits calents, és a dir, sí, és el grau més baix del que seria l'habitatge. Ja després només et queda anar a dormir sota un cartró al mig d'un carrer.
Bueno, sí, hi ha gent que es pot trobar aquesta situació, això, i més a les que ens fan...
Però això és un problema de falta d'habitatge, per exemple.
Bueno, i de falta de sensibilitat, per qui no ho regula.
Un meu amic se'n va anar aquest estiu passat a Viena, i allà va quedar absolutament d'això. Des de fa 40 anys, d'acord, que allà van a començar de zero, el parc d'habitatge públic amb el parc d'habitatge privat són pràcticament iguals. Allà sí que trobes fàcilment... i a més està ben regulat, hi ha una tradició, etc, etc. Però aquí, com que no hi ha falta d'habitatge, quan hi ha un creixement econòmic, veniu a treballar i tal, però no tenen habitatge, no tenen moltes vegades, hi ha places escolars pels fills, això s'ha de pensar, i a vegades no és fàcil.
Clar, jo entenc que un llit calent és per una persona que viu sola, diguem-ne.
No, un llit calent és un llit que l'aprofiten tres persones.
Exacte, però què fas si tens fils? Tota la família la col·loques amb llits calents?
T'has de buscar la vida i tal, i havíem arribat a la perversitat del 2007-2008 a persones que donaven hipoteques, a persones que estaven a l'atur, tot plegat, perquè aquestes necessitats es donaven. I allò que ens va provocar? Doncs una destrossa, una crisi...
Això jo crec que dona... No, perdona. Que dona resposta a una necessitat social que hi ha ara i que no hi era abans, no? Que és un gruix de gent treballadora que no arriba a final de mes. No? Quanta gent no coneixem? Gent jove, normalment, si són famílies amb criatures, la cosa canvia, no? Gent jove que treballa i que comparteix pis.
Molts pares, sobretot.
Molts pares o amb altra gent, no?
Que... Bueno, això aquí té xarxa, no?
És a dir, sí, xarxa, que lloguen un pis que té tres habitacions, que es queden en una habitació cada una i que comparteixen espais comuns. Tots en coneixem a pilons, no? Doncs és una mica això, no? La necessitat crea una nova manera de llogar els pisos, no? I ara apareix també una cosa que veia d'aquí, que són les cooperatives d'habitatge, que al final ve a ser això, no? Una cooperativa que entren uns privats inversors que aporten uns diners i que d'aquell habitatge en fan habitacions amb espais comuns. Per què? Doncs perquè la gent ara no es pot permetre pagar un lloguer d'un pis tot sol. És la realitat en la que vivim actualment.
Les cooperatives d'habitatge anaven molt lligades a les caixes d'estalvi. A la que desapareixen les caixes d'estalvi, les cooperatives també varen desaparèixer, sí, sí, sí. Gairebé igual. Costa molt. Continuem donant prioritat, sí, a l'habitatge com una qüestió purament econòmica. I això és el que ens...
Sí, sí, és el problema.
Els problemes que ens genera.
Sí, gent treballant i sent pobra és la realitat. És la realitat de potser del 70-80% de la població. I aquí a la Garrotxa, quan ha crescut la població en els últims 5-6 anys?
Sí, sí, és
un i el parc immobiliari ha crescut,
sí, sí,
no?
Ha crescut.
Senyors, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Jaume Mir, David Serra, Mitjana, Bartomeu Compte, gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem d'aquí 3 setmanes, un mes. Tots vosaltres ens veiem demà a la mateixa hora aquí a Olot Televisió i també a Ràdio Olot per compartir l'actualitat amb els nostres convidats. Gràcies per la confiança. Salut.